Duros a quatre pessetes.
I aquest primer programa de la temporada el volem obrir parlant d'un tema d'actualitat. Un tema d'actualitat, malauradament, des de fa massa, perquè preocupa a tothom, ja sigui com a usuaris, com a empresaris, o amb dues coses, com és el transport ferroviari i el seu funcionament, o millor dit, el seu massa sovint mal funcionament. Avui tenim amb nosaltres el Jordi Torrent. Ell és cap d'estratègia del Port de Barcelona, secretari general de l'Associació Mediterrània de Ports i president del grup de treball de ports i terminals del Corredor Mediterrani Europeu. Jordi, què tal, com estàs?
Hola, bon dia.
Ho he dit bé tot el teu currículum?
Sí.
Déu-n'hi-do, eh? Es nota que ets una persona entesa en el tema i et volíem preguntar per quin motiu les incidències sembla que van a més, que n'hi ha més que mai i que la cosa mai veiem la llum al final del túnel, mai millor dit.
Si puc parlar de les obres, de les operatives que afecten el transport ferroviari de mercaderies, que a vegades coincideixen amb els de passatgers i a vegades no. Sàpigues que del Port de Barcelona fins a Castellbisbal hi ha una línia exclusiva de mercaderies, en ample ibèric i ample internacional, i llavors a partir de Castellbisbal sí que els trens de mercaderies que surten o venen a la zona portuària s'uneixen, diguem-ne, a la xarxa de rodalies, tant cap al nord com cap al sud, cap a Vilafranca, i cap al nord, cap a Mollet, diguem-ne. En fet, que són, si no m'equivoco, la R4 cap al sud i la R8 cap al nord. Però això des de Castellbisbal. Fins a Castellbisbal hi ha una línia exclusiva de mercaderies del port fins a Castellbisbal. Mm-hmm.
És a dir, no només afecta només a passatgers, també a les mercaderies.
Sí, bé, de fet, fa anys, com amb la rodalia, però potser sobretot des de fa 3 o 4 anys, que el transport ferroviari de mercaderies pateix moltes incidències, precisament per unes obres que també han afectat a passatgers. Són les obres de diversos túnels, el túnel de Martorell, el túnel de Castellbisbal, el túnel de Roda de Barà. Són obres que s'han fet per adaptar aquests túnels perquè passi per posar-hi l'ample estàndard, l'ample europeu, que ha d'arribar fins a Tarragona i fins a València. Aquestes obres que han afectat a les rodalies, en part, també han afectat a les mercaderies.
Es parla molt d'inversions, que falta inversió, que no s'està invertint prou. Això és així? Fa falta molta més inversió? La cosa soluciona posant més diners a la taula?
Bé, pel que fa al transport ferroviari de mercaderies, sí. Sí que és veritat que durant molts anys s'ha patit un dèficit d'inversions en les línies que eren utilitzades per les mercaderies. Des de fa uns anys, podríem dir des de fa aproximadament 5 anys, a tota la península, Adif i el Ministeri està invertint molt en línies prioritàries per a les mercaderies, per exemple, no només aquí a Catalunya, de Barcelona cap a Tarragona, amb aquests tres túnels que he parlat, també del Jefires cap a Boadilla, cap a Madrid i Saragossa, també de Madrid cap a València, ara també de Valladolid cap a Santander. I jo crec que després de molts anys de manca d'inversió en infraestructures enfocades al transport ferroviari i mercaderies, fa uns anys que realment s'ha invertit molt en aquestes infraestructures, en alguns casos per posar l'ample internacional, en altres per adaptar línies perquè hi passin el que se'n diu autopistes ferroviàries, en altres per fer apartadors de 750 metres, etcètera.
Sí, és veritat que el tren s'ha desenvolupat d'una manera relativament ràpida en les darreres dècades. Podem dir que part del problema és que està morint d'èxit?
No. El tren ferroviari de mercaderies, el percentatge de transport que ocupa Espanya és inferior al 5%. A països com Alemanya és el 15%, wow. A Holanda és una cosa diferent. Ara bé, tot el transport ferroviari de mercaderies, pràcticament que veiem, si un veu un tren de mercaderies passejant, diguem-ne, per Espanya, és molt probable que aquest tren hagi entrat o sortit d'un port. I, per tant, el que se'n diu el transport ferroportuari de mercaderies, aquest sí que ha avançat i ha sigut un èxit a tota la península, primer a Barcelona, però també a altres ports com València, Algeciras i Bilbao, per exemple.
Parlaves ara de la importància dels ports. Escolta, com està el port de Barcelona en relació a altres ports que sembla que estan guanyant pistonada? Com tenim la seva salut ara mateix?
El port de Barcelona és un port diversificat, el més diversificat de la Mediterrània. La gent que viu a Barcelona coneix la part del port més propera a la ciutat, el Port Vell, no? Amb el World Trade Center, les marines dels llocs de luxe, etc. Tenim la zona d'activitats logístiques més gran de la Mediterrània, 300 hectàrees amb pràcticament 1 milió de metres quadrats de magatzems, i llavors tot el port de mercaderies, de contenidors, de cotxes, de passatgers, de creuers, de granels. Llavors el port és tan diversificat que parlar si va bé o malament hauries de concretar. No, en general va bé, llavors, ja, és veritat, en general va bé. Ara hi ha determinades activitats en les quals es noten, per exemple, les disrupcions logístiques que han passat els últims anys, la crisi del Mar Roig, la guerra arancelària, la competència que també fan els ports europeus, els ports del sud de la Mediterrània, per exemple, Tànger, que és un port al Marroc que ho està fent molt bé, etc etc.
Parlàvem de les incidències ferroviàries, que fins fa poc semblava que era cosa de rodalies, però cada vegada estem veient també més incidències a l'alta velocitat. Estem condemnats a un mal servei, Jordi?
Bueno, alta velocitat... Aquí, des de Barcelona, diguem-ne, des de Catalunya, no? Tenim la línia cap a Madrid, no? I després que continua, i la línia cap al nord, que va cap a França, no? La línia cap al nord, que va, quan es va començar, una línia en la qual els trens podien anar a 300 km per hora, després baixar a 200 km per hora fins a la frontera, és una línia mixta de mercaderies i passatgers, no? Per la mateixa via hi passen trens de mercaderies i trens de passatgers, i això obliga a fer certes adaptacions i que, per exemple, no sigui tan ràpid com era al principi. Els problemes que hi ha hagut a la línia més cap a Madrid, aquests els desconec més perquè no són utilitzats per les mercaderies, però la línia d'AB que va fins a França, sí, això és una línia mixta, alta velocitat de passatgers i mercaderies, que no és la millor solució per les mercaderies ni pels passatgers, diguem-ne, no? Però la solució que es va adoptar als anys 80 i 90 i és la que tenim. Mm-hmm.
És atribuïble, aquests problemes poden ser atribuïbles a que ara hi ha diversos operadors?
Bueno, jo soc sempre partidari de la competència. Uh-huh. Per exemple, en mercaderies la competència ha millorat molt costos, ha millorat molt l'oferta. Nosaltres hem de crear entre tots una oferta que pugui ser utilitzada pels exportadors i importadors, per grans empreses, que són grans usuaris del tren de mercaderies, com Inditex, com Lidl, com Decathlon, i per la petita i mitjana empresa catalana, aragonesa, navarra. I crec que l'escenari que hi havia abans, i crec que també això és aplicable a l'alta velocitat de passatgers, eh? L'escenari que hi havia abans, en què hi havia un únic ofertant, no era el bo. Com era bo que hi haguessin 2, 3, 4 ofertes, com hi ha passatgers per alta velocitat i també per mercaderies. I això ajuda a fer l'oferta més diversa i que hi hagi més competència i que tothom treballi per tenir la millor oferta possible per adaptar-la als seus clients.
En els darrers mesos, els darrers temps, s'ha parlat molt d'aquesta cessió de la gestió de Rodalies a la Generalitat, de la creació d'una empresa mixta per la gestió de Rodalies entre la Generalitat i Renfe. Et sembla una bona idea això? Creus que pot ajudar a resoldre problemes?
Jo crec que sí que és una bona idea. Perdona que sempre faci la referència de les mercaderies.
Sí.
Nosaltres, com a exemple per comparar-ho, el Port de Barcelona ha creat una societat a Madrid, és una mica diferent, aquí estem parlant de Renfe, és diferent, però nosaltres, per exemple, el Port de Barcelona ha creat una societat a Madrid, que és el gestor d'infraestructures d'Espanya, com tothom sap, per gestionar la xarxa ferroviària inoperativa dins del port. I dins del port no només és dins del Port de Barcelona, sinó també fins a Tarragona, a la Llagosta, on hi ha una terminal ferroviària dels dos, diguem-ne. Llavors, aquest model que acabem de crear fa ja un any, que la societat està creada aproximadament entre Adif i Port de Barcelona, crec que és un bon exemple de que aquest tipus de solucions crec que sí que poden ajudar, contribuir a resoldre alguns, evidentment no tots, però alguns dels problemes que hi ha hagut fins ara.
Doncs volia acabar demanant-te que demanis un desig, Jordi. Un repte de futur, en què estàs ara mateix més capficat i què t'agradaria que passés en aquesta temporada 2025-2026?
En matèria d'infraestructures, entenc. No
sí.
Parlarem ni de política ni de futbol, no?
Si vols, ets lliure, eh? Però vaja.
No, en matèria d'infraestructura, doncs m'agradaria que la quota ferroviària del transport de mercaderies amb tren, que com hem dit a Espanya en el total és menys del 5%, tot i que en el ferroportuari és més, doncs que creixi significativament i que s'acosti a les xifres dels països del nord d'Europa, com Alemanya, per exemple, o Suïssa o Àustria.
És on ens hem d'emmirallar, en països com Alemanya, com Suïssa, en aquest sentit?
Sí, amb el transport ferroviari de mercaderies una mica sí, crec que sí.
Doncs a veure si es posa les piles qui se les hagi de
I
posar.
I als Estats Units, que allà tenen més prioritat les mercaderies que els passatgers, no dic que hagi de ser el mateix aquí.
Ah?
Als Estats Units, com veiem aquells trens de 2 quilòmetres d'alçada amb 2 contenidors una sobre l'altra, també és un tempeja, diguem-ne, però ja sé que les circumstàncies dels països són diferents, però...
Doncs Jordi, tant de bo es compleixin aquests desitjos. Jordi Torrent, cap d'estratègia del Port de Barcelona, moltíssimes gràcies per atendre els micròfons al Duros a quatre pessetes i continuem parlant aviat.
Molt bé, a vosaltres, moltes gràcies.